Sant Cugat a Fons, amb Carme Reverte.
I 9 minuts del matí, iniciem la segona hora d'aquest Sant Cugat a Fons d'avui dimarts, i com podeu comprovar per la sintonia, avui és el dia del Mestre Blanc. Xavier, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
I dic que és el dia perquè és l'últim dia que compartim aquest curs, no?
Sí, sí. Això sembla, segons el calendari d'enguany, doncs acabem avui.
Avui tanquem. Que el curs ja està a prop també d'acabar-se,
sí,
no?
Sí, però encara li queda. El curs li costa molt de morir.
Sí. És que costa molt, al final es fa una mica...
Sí, perquè a més aquesta calor ens desorienta. Estem més a prop d'estar a la platja o a la piscina que d'estar aquí treballant. Però així estem tots.
Exacte, tu ho has dit. Ens desorienta. Doncs anem a orientar una mica l'espai d'avui.
Orientem-nos musicalment.
Musicalment parlant. Avui també ens has portat convidat per tancar...
Sí. Sempre que puc porto convidat, perquè així és una manera de fer la...
I de compartir, no?
Sí, de tenir més punts de vista.
Exacte.
I sobretot, quan val molt la pena que hi hagi convidat quan passen coses a Sant Cugat que mereixen que hi hagi... Perquè a vegades són motius purament o estrictament musicals, perquè a mi em ve de gust comunicar-vos alguna vessant de la música que em sembla que pot ser interessant. Però en aquest cas no és només això, que també, però sinó perquè Sant Cugat de tant en tant passen coses molt interessants musicalment. I
ara, també s'han d'explicar.
I també s'han d'explicar. Sí, i per això li vaig proposar al Carles Miró, company meu a l'Escola de Música, si podia ser. Molt bon dia, Carles.
Bon dia. Encantat, Encantadíssim.
I el Carles ve aquí en qualitat de, primer de tot, de músic, de professor de l'escola, d'exdirector de l'escola fins fa molt poquet, i d'actual director del patronat municipal d'educació.
Exacte, aquests són tots els títols nobiliaris que m'honoren, i que estic molt content, i de ser aquí, cada vegada que vinc aquí, si em poses un altre, ja m'he encantat.
I ell, els seus orígens, i encara ho és violinista, exacte, òbviament, perquè siguis director de totes aquestes coses, exacte, no deixes l'arquet, i és director d'orquestra també.
Sí,
és a dir que és un personatge complet i
els
que
pot... Els macarrons em surten molt bons.
No em diguis que convidarem una altra secció que tenim.
Mira, no donis idees, eh? No donis idees, perquè jo he de dir que també em defenso molt bé amb la cuina.
Ah, sí. Veus?
Sí.
Mira, si podem parlar del sexe dels àngels i tot, si voleu. Dominem aquí totes les tecles, mai millor dit.
Doncs mira, el Carles, per què li vaig proposar que vingués? Perquè ja des de la seva etapa com a director de l'escola, si no recordo malament, cap al 2012, ell va començar amb una línia d'obrir l'escola a la ciutat, a Sant Cugat, i al mateix temps d'obrir l'escola a tot el fet cultural i musical d'arreu no només de Sant Cugat, sinó tot el que tenia importància musical que nosaltres ens hi poguéssim relacionar. I la veritat és que això ha estat una feina molt perseverant per part del Carles com a director de l'escola, i que ha donat molts exemples, dels quals ja n'hem parlat aquí molt sovint. Però ara això ho continua fent des del patronat, o intentarà continuar, perquè encara fa molt...
Molt recent.
És molt recent.
Però la línia és la mateixa, perquè jo sóc el mateix.
Sí. I aleshores hi havia dos petits exemples que em semblaven que era molt interessant de poder parlar-ne avui. El primer és el fet de que el Jordi Savall, que és un músic que per molta gent no necessita presentació, potser per alguns sí, és un dels personatges més rellevants de la interpretació historicista, que se'n diu, o amb instruments originals, amb criteris que intenten reproduir el so original de cadascuna de les partitures que afronten en els concerts. Doncs el Jordi Savall ha estat assajant aquesta setmana i a partir del cap de setmana, des del divendres passat, a la nostra escola, amb el seu grup Le Concert des Nations, amb la Capella Reial de Catalunya, que és la part vocal del seu grup, i ha estat assajant i compartint les instal·lacions per preparar un dels concerts que té ara, de fet el té avui
a la tarda.
Aquesta tarda, vespre, a l'Auditori
de Barcelona.
A la Sala Pau Casals. I això és un fet important, perquè la combinació, que era una cosa que es podia veure ahir a l'Escola de Música, de tota la canalla, els papes i mames anant a buscar, totes les audicions de final de curs, amb els exàmens, una activitat acadèmica, al mateix temps barrejat amb tots els músics, que molts d'ells venen d'arreu del món, i cantants que acompanyen i que fan costat en el Concert de Nació i la Capella Reial del Jordi Savall, tots barrejats allà a l'escola, la Polivalent, i doncs és un fet singular, si més no, i que valia la pena de... Perquè, clar, era una cosa que va passar a dins, ha passat de portes endins, diguem, i que de portes enfora no ho gaudirem aquí, sinó que ho gaudirem aquí, o ho gaudiran a l'Auditori de Barcelona.
I com és que...
Mira, t'explico, el Jordi Savall, la Fundació CIMA, que és la fundació de la recerca de la música antiga, que ell va formar conjuntament amb la seva dona, amb Sara Figueres, tenen uns projectes que es diuen les acadèmies de música antiga. Aleshores, aquestes acadèmies, per tant, formació, i això és el que a mi m'interessa i el que a mi em pertoca més que una altra cosa, nit de formació, el que fan és doncs un treball una setmana a nivell internacional, amb alumnes escollits, evidentment d'un nivell ja preprofessional, per tant, que estan acabant una carrera o estan començant la seva carrera professional d'una manera... pensa que amb la música les carreres, el pas entre ser estudiant i ser professional, diguéssim, no es pot delimitar, és bastant...
No hi ha una línia.
No,
hi ha
un
trenat,
i punto,
no?
Hi ha tota una transició, i quan ets professional segueixes estudiant, perquè això és com qualsevol artista, doncs ho requereix, no? Però sí que de l'etapa més eminentment formativa a l'etapa més eminent professional hi ha una època en la qual doncs hi ha projectes a nivell mundial i a nivell europeu, un d'ells és aquest concretament amb la música antiga, que el que fa és doncs, agafar aquells alumnes que es presenten a nivell internacional a nivell vocal i especialista en música antiga i treballen obres concretes del repertori concret de la música antiga, no? Aleshores, això és des de l'any, sembla que és del 2000, farà gairebé 10 anys ja que funcionen, i de diverses acadèmies, de 3 o 4 acadèmies, o de 2, 3, 4 acadèmies, s'escullen els millors, els que han tingut millor, diguéssim, rendiment com a alumnes, i es fan uns projectes que es porten en concerts. Aquest, concretament, de Fairy Queen, aquesta que és el que passarà avui al concert, doncs la Fundació CIMA vam estar parlant de com inicialment doncs, podíem tenir, a veure, amb la idea és que Jordi Savall, que el tenim molt a prop, que el tenim aquí al costat, a Vallaterra, i que és una persona vinculada a l'entorn nostre, i és vallesà, i per tant, vull dir que és d'aquí, és de cara, i entenc que és com ho hem d'entendre, volta molt pel món, però de tant en quant està per aquí. Doncs tenir-lo a prop és important, perquè són referents, no? I en l'àmbit formatiu vaig trobar que el tema de les acadèmies era un tema interessant a posar-hi, si més no, l'ull a veure què podia passar. I ens vam posar d'acord i ja està. Aquesta acadèmia, que és el resultat d'unes quantes acadèmies que s'han fet, han vingut a fer-la aquí. Han assajat un programa, han estat treballant un programa a nivell intern, per tant no és el públic, i de moment, doncs això, hi ha un concert a l'Auditori de Barcelona. Què vol dir? Vol dir que és la primera vegada que això passa a Sant Cugat, però segur que no serà l'última. I aquest era un primer pas, era un inici, a veure de com ens podem anar relacionant figures d'aquest nivell amb la ciutat de Sant Cugat. La ciutat de Sant Cugat pot amb això, hi ha molt més, i això sempre ho he dit jo, a nivell cultural, patrimonial, a nivell de tots, a tots nivells en l'àmbit de la cultura, pot anar molt, molt, molt enllà, i per què no atrevir-se? I en aquest cas doncs, ha sigut això, una relació doncs, bastant, com t'ho diria, gairebé informal, no? Ens hem trobat gairebé informal, hem aconseguit doncs, elaborar aquesta acadèmia aquí, en l'àmbit formatiu, i a partir d'aquí, a veure què passa, ara ja hem fet el primer pas.
Entenc que aquesta preparació que comentaves s'ha fet de manera que els alumnes del conservatori han pogut veure aquest treball, vull dir,
clar,
s'ha s'ha compartit, això?
Exacte, totalment. De fet, a veure, no s'ha publicitat perquè és una cosa que estava treballant en un equipament i, per tant, ja no hi ha concert, és un treball intern, però els alumnes sempre ho han volgut, les persones que s'hi han acostat han pogut en tot moment entrar, i ahir, concretament, vam organitzar un assaig obert a tothom, va venir gent de l'escola i gent de fora també, no estava tancat només la gent d'escola. Vam haver de fer un llistat per restringir, perquè la polivalent té la restricció de gent que hi pot haver, però la resposta va ser fantàstica, i sobretot el que deia el Xavier, el fet de que a l'Escola Municipal de Música de Sant Cugat i al Conservatori, que són un equipament, és un servei i és un catalitzador de coses que poden arribar a passar a la ciutat de Sant Cugat en l'àmbit de l'educació i la música, que passin alhora coses com els nens de 5 anys, 6 anys fent una audició pels pares amb tota l'emoció, i els avis amb tota l'emoció que això comporta, alhora que està passant, doncs, que el mestre Savall, que és un dels grans referents de música antiga a nivell mundial, dels millors músics que té a nivell mundial de música antiga, estigui passant alhora una cosa, això crec que és la funció. És la funció de tot aquest projecte meu, diguéssim, d'intentar fer que Sant Cugat realment sigui catalitzador de moltes, de molta, diguéssim, de cultura i de formació en la cultura i en l'art, formació de la persona. Això, bueno, ja ho explicaré després com sé que és, però rau del projecte, de la meva mentalitat de pensar fenomenològicament parlant, no?, de les coses. Jo entenc que nosaltres, diguéssim, som responsables, jo treballo fenomenològicament, diguéssim, de la meva responsabilitat a nivell musical. Vull dir que la fenomenologia, que és la ciència del fenomen, en aquest cas musical i formatiu, es treballa des de molts àmbits, treballem des de molts elements amb un objectiu comú. I aquest objectiu comú és la catalització de la música i de l'art, en aquest cas, en un espai o en un entorn. I això és molt important. Crec que si aconseguim anar alimentant aquestes tendències, acabaran passant coses espectaculars. I totes elles d'una forma molt natural, que això és el que és més interessant, no? Mm-hmm. Sí.
Doncs,
ens hem quedat
així, sí, no. Perquè ha fet un salt
molt... No sé si
sí, s'ha entès perfectament. Mortal, ja no, ha fet un salt mortal molt interessant, molt artístic, no? Perquè has passat d'un comentari absolutament social, sí, des del punt de vista de ciutat, a un aspecte filosòfic i artístic de molt alta volada, i la veritat és que s'agraeix. És un salt mortal, però és un salt mortal amb xarxa, diguem, perquè tot això es pot explicar
totalment. Penseu que quan per exemple parles del monestir de patrimoni i veus els capitells, t'expliquen els capitells i veus la vida, aquesta gent que la tens tan propera, aquella cosa que tens tan propera que és el monestir, estem parlant d'una gent que tenia, per exemple, en aquest sentit, un nivell intel·lectual d'una alçada brutal, i això ho tenim aquí, i a vegades és tan senzill com visualitzar-ho, posar-ho, sí, sobre la taula, no? Sí. És tan fàcil com això, o sigui, és tan dir, escolta'm, aquí passaven coses fa 500 anys d'un nivell espectacular, doncs això ho hem de viure no només com a qüestió històrica, sinó com a qüestió filosòfica, com a Sant Cugat. Això és el que porta Sant Cugat, no?, dintre del seu ADN, de la seva vida, és això. Ho hem de potenciar.
Sí, sí, això està clar. Els que hi van poder gaudir de l'assaig, perquè jo tenia el dubte en el moment mateix, perquè l'assaig era a les 7, jo tenia classes encara.
No sabies què fer o què?
No, jo dono opció als estudiants. I en el moment en què va passar la cosa va dir, no, anem a escoltar l'assaig. No, hi havia molta gent que va optar per...
Pensa que no hi havia ningú obligat, eh? Ningú està obligat a fer res. Però en canvi tothom hi va.
Sí, perquè potser pot arribar a ser una classe molt més interessant que la que puguis tenir a final de curs, ja, a més, amb tot el material ja visto para sentencia, no? Abans de les audicions, els exàmens i tot això, de cop i volta és molt refrescant, molt didàctic veure un assaig d'aquests. Sobretot, a més, perquè és un assaig, no és un concert. És a dir, que té un punt d'assaig general. Els assajos generals no són de dalt a baix sense parar, sinó que tant el director...
Amb correccions,
amb músics que s'equivoquen, músics professionals que s'equivoquen. Això és una cosa molt interessant.
Això és una classe magistral.
Sí, perquè a vegades també es té com un mite, i no, els instrumentistes que estan allà, que són de primeríssima qualitat, cadascú dintre de la seva especialitat, doncs també cometen errors. També les trompetes fan un gall de tant en tant.
Estan treballant.
Clar, hi ha un viola que entra un compàs abans del que li toca, i els companys... tot això, perquè...
Això passa.
Passa, i amb el treball de tot l'equip i el treball del director, i es va forjant el producte que ja estarà a punt per ser interpretat aquest vespre, on és molt improbable que tots aquests errors hi siguin.
I que això molt improbable.
I aleshores és interessant. Doncs us he portat un petit àudio, un petit tall d'un enregistrament que d'aquesta òpera de Purcell, un compositor anglès barroc per excel·lència, va enregistrar Le Concert de Nation i la Capella Reial ja fa uns anyets. Llavors podríem escoltar-ho, perquè sapigueu què és el que ha estat sonant
a casa. Va, deixem volar la imaginació.
Doncs aquest és el Purcell que ha estat sonant aquests dies i que aquest vespre sonarà a Barcelona. I així us podeu fer una idea de què és això de Purcell, què és això de la música antiga, aquests instruments, aquestes flautetes.
La veritat és que per l'època de l'any en què estem, així com molt efervescent, no?
Sí.
Primavera tocant de cara ja a l'estiu, una música molt...
Sí, a més és el Fairy Queen, la reina de les fades, que està basat sobre l'obra de Shakespeare, de El somni d'una nit d'estiu. És a dir, que ja tot lliga, tot fa...
Ets més feliç. Havent sentit aquesta música, jo no ets més feliç.
Sí, sí. La veritat és molt animada. Després d'aquest canvi que jo pensava dir...
Sí,
preguntat abans.
Et deixa en un estat de...
De relax, no?
Bueno, sí. o l'inspiració sí. És realment el, bueno, la música que es feia en aquella època té un sentit escènic purament.
Sí, això anava a dir que en aquest cas els canvis aquests no són gratuïts, no. Tenen una raó sempre relacionada amb el text o amb l'escena, amb tot el que està passant, perquè no oblidem que en aquesta època hi havia una suma d'arts en l'òpera brutal, és a dir, que hi havia tot el tema de la dansa ja estava present sempre, uh-huh. El tema del teatre, és a dir, són peces també que interactuen amb diàlegs parlats molt sovint, que també hi havia una cultura del vestit molt cuidada, les escenografies, les coreografies, és a dir, que és quan molt més tard es parla de l'obra d'art total i Wagner ho porta això
a l'extrem,
no? Sí. Tot això té els orígens en el al finals del Renaixement, quan s'inventa un llenguatge, el llenguatge operístic, no? Que no deixa de ser una interacció entre el text parlat i la música molt particular i que no sempre ha triomfat en la història de la música, és a dir, que a partir d'un moment determinat hi ha compositors que comencen a reivindicar que no necessitem la veu i no necessitem l'òpera per poder manifestar-nos com a músics, com a compositors, i comencen a emancipar el llenguatge instrumental del llenguatge cantat, diguem, I aquí això comença ja en el barroc d'una manera molt, molt potent, en el classicisme s'està portant ja a l'extrem, i ja trobem compositors com Beethoven que ho porten ja al paroxisme, perquè la majoria de gran repertori expressiu musicalment de Beethoven ja és un repertori purament instrumental, és a dir, el Beethoven més conegut és per la seva música, per les seves sinfonies, les seves sonates per piano, els seus quartets de corda, etc, etc, i sí que té obra amb veu, però i molt important, però mica en mica va guanyant la música instrumental fins que s'emancipa completament, i llavors ja tenim la música pura, en el sentit que és la música que en el romanticisme totes les arts aspiren a ser a tenir la puresa expressiva de la música, que pot expressar sense haver d'expressar res en concret. Això és meravellós. I això, aquesta cosa expressiva de la música instrumental, que ens pot fer feliços i ens pot arribar a fer infeliços també,
ens fa sentir
que el cor no s'estigui quiet, estan passant coses, no? Doncs tot això són reflexions que venen a partir d'un simple fragment de Purcell. Aquesta música instrumental té una vessant molt important en la música simfònica, i la música simfònica, les grans sinfonies, els grans poemes simfònics del classicisme, del romanticisme, del postromanticisme i de la música actual, perquè això se segueix fent, se segueix component aquesta música i se segueix escoltant, sempre té una figura importantíssima que és la que li dona el punt d'inflexió en la versió, és a dir, que el compositor la deixa escrita i després hi ha algú que en fa una versió. Quan tu ets solista, la versió la fas tu mateix, però quan és una orquestra simfònica que ha de tocar una sinfonia de Beethoven molt gran, amb molta gent, hi ha algú que canalitza tota aquesta informació i que en fa la versió. Clar. Aquest és el director d'orquestra. D'això el Carles ens en pot parlar molt bé, perquè ell ho és, ell té formació de director d'orquestra, i és director d'orquestra, i això, per què ho explico? Ho explico perquè ens enllaça amb el següent tema que parlarem ara, que és un altre fet cultural molt important que també tindrà lloc a la ciutat de Sant Cugat i que també enllaça amb aquesta línia ideològica del Carles d'intentar que passin coses molt importants des del punt de vista de cultural i musical a la nostra ciutat. I això és el que passarà el mes de juliol també, amb un curs de direcció de l'Antoni Ros Marbà, que és un dels directors catalans més importants.
El mestre dels directors catalans.
Això mateix. I això tindrà lloc a Sant Cugat, però no és una cosa que surti del no-res. És a dir, que aquí hi ha una llarga història que el Carles ens explica.
Aquest curs de direcció, el mestre Ros Marbà és, bueno, també molt reconegut, evidentment, a nivell internacional i aquí i a casa nostra. És compositor i director d'orquestra principalment, no? Ell es va formar formar amb Toldrà, es va formar a l'època dels grans, de la gran revolució musical catalana dels anys 50, es va marxar cap a Europa i va tornar. Ell forma part d'aquell grup selecte d'alumnes que va tenir el gran Txeli Vidrac, que era un, bueno, ha sigut el, diguéssim, el que va posar els fonaments de la direcció, de l'ofici de la direcció d'orquestra moderna. El que va posar els fonaments, ell va tenir un grup d'alumnes privilegiats i entre ells doncs, hi havia el mestre Ros Marvà, hi havia Jordi Mora, i va, més posteriorment en Salvador Mas, uns quants que estan en actiu i que són dels grans directors de casa nostra. No? No estem parlant de música antiga, com ha dit molt bé Xavier, estem parlant d'un altre tipus de música, d'un repertori que sempre estem parlant a partir del classicisme, Mozart, Haydn en amunt, principalment Haydn, en amunt, Mozart també, però Haydn com el pare de la forma sonata, que es diu, i el pare del sinfonisme actual, no? És l'origen és aquí. I bé, el Ros Marvà el que va començar a fer ja fa molts anys eren cursos de direcció. Ell volia transmetre allò que ells aprenien del mestre Txeli Vidrac. Txeli Vidrac tenia els estius unes acadèmies i anava la gent a casa seva a formar-se, i aleshores ell es basava molt en això que jo us he explicat abans de la fenomenologia. Ell ha sigut el gran divulgador de la fenomenologia musical, de la ciència del fenomen musical, de l'anàlisi de la música en la seva totalitat, la seva globalitat, de la seva globalitat per arribar a la concreció. Aquest objectiu filosòfic, ell també era evidentment doctor en filosofia i lletres i matemàtiques, i per tant era un savi. Aleshores, aquesta canalització de tota aquesta informació intel·lectual destil·lada en el director d'orquestra. El director d'orquestra esdevé a partir d'ell, per dir-ho d'alguna manera, per entendre'ns nosaltres, i per això venim aquí per explicar-ho, diguéssim, arriba a ser l'unificador, el catalitzador. És el que el director d'orquestra és el que unifica criteris. El concepte de la unitat com a element essencial, per tant, en un conjunt orquestral, la unitat és el director, és el que catalitza, és el que unifica criteris. I aleshores no imposa, la idea és que no imposi, sinó que unifiqui criteris i, per tant, desenvolupi, ajudi a catalitzar i a que la suma de tots els elements esdevingui la meravella que és, que acaba esdevenint doncs, la música simfònica, si està evidentment ben fet, evidentment, no? Aleshores, el Ros Marvà, el mestre Ros Marvà començar a fer cursos ja fa molts anys per transmetre aquesta filosofia, aquesta manera d'entendre la direcció d'orquestra a partir d'una tècnica que va desenvolupar també Txeli Vidrac i que ells ha mantingut molt pura i que realment és fantàstica quan l'aprens, que és la tècnica de direcció, la tècnica bàsica de direcció orquestral. No és el mateix moure els braços de qualsevol manera que moure'ls amb un contingut musical, analític, analitzat fenomenològicament, en sigui entès que la música, el gest forma part de la música. Aleshores, aquesta transmissió d'aquest gest, d'aquesta tècnica, de l'anàlisi com a part fonamental, bàsica, inicial, per poder desenvolupar la música, etc., d'una sèrie d'accions, fenomenològica ben parlant, construeixes l'acció del director. I aleshores ell va intentar transmetre això, ho segueix transmetent, va estar uns anys fent-ho a Igualada, després es va parar per qüestions diverses, entre elles la crisi, i ara nosaltres, com que tenim molt bona relació, jo tinc molt bona relació amb ell, i soc alumne, i uns quants companys també hem viscut amb ell experiències molt interessants, creia que era una bona manera de seguir apostant per intentar aportar a la ciutat de Sant Cugat elements, com diu en Xavier, que tanquin el cercle. I aquest és el curs de direcció. Passarà del 18 al 30 de juliol d'enguany. Una primera setmana és una setmana teòrica d'exercicis tècnics, d'exercicis pràctics, d'anàlisi. És molt, molt matxagón, però els alumnes que venen són internacionals i també són alumnes que són directors d'orquestra. És el mateix que parlàvem de l'acadèmia anterior. Són gent que ja acaba els seus estudis, està acabant i que per tant s'està iniciant la professionalització o ja és professional i vol tenir doncs, més formació, no? Vol seguir amb la seva formació. Això passarà a l'Escola de Música del Conservatori. Llavors, la primera setmana és tècnica i anàlisi, i la segona setmana amb orquestra, en aquest cas principalment l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, convidada en el projecte, és l'esparring, tens l'orquestra allà, sencera, no un piano ni un disc, no, tens una orquestra amb persones que toquen, i tu has de dirigir un repertori que has treballat, un repertori que has preparat amb el mestre, i allà es veu tot, allà es veu realment com aquesta acció del director és important o no ho és, en quin moment ho ha de ser, per tant es posa en pràctica real aquesta experiència. Cal dir que els directors que passen per una formació amb orquestra mai són diferents. Diferents en el sentit que viuen diferent la formació. És molt,
però és... jo m'estic preguntant una cosa, Carles, i perdona que t'interrompeixi. Si no fas aquesta formació amb orquestra, com la fas?
Aquí està el tema. El problema és que no hi ha cursos...
A mi em sembla natural i em sembla normal que si t'estàs formant com a director d'orquestra puguis treballar amb una orquestra.
Però una orquestra són 60 músics, normalment han de ser professionals o semiprofessionals o bastant professionals, és car. O sigui, les orquestres són cares. Tenir 70 persones treballant alhora és car. Vull dir, una indústria, és una màquina que costa uns diners. Òbviament, no és fàcil organitzar tot això. Per tant, en aquest cas, comptem amb la col·laboració. Per exemple, s'ha signat un conveni a l'Ajuntament, amb l'Orquestra Sinfònica, a Sant Cugat, amb la Fundació Victòria dels Àngels, amb la Fundació Pau Casals, que ens està ajudant molt, amb l'ESMUC, l'Escola Superior de Música de Catalunya, amb el Liceu, amb el Conservatori, de manera que... crear aliances entre diferents institucions es pot aconseguir arribar a tenir les condicions adequades per tu poder-te formar en una orquestra. Quan tu vas estudiar, per exemple, direcció d'orquestres, passes moltes hores passes moltes hores analitzant, treballant, que és una part fonamental. La part d'orquestra sí que, per exemple, a l'ESMUC, a la llicenciatura, que no hi ha moltes passes, perquè això passa així, a les escoles superiors tampoc hi ha molts llocs per poder estudiar, no? Però sí que tenen les orquestres pilot, normalment tenen les orquestres pilot, que són les que exerceixen de sparring, de la ment. Però tampoc és una formació molt... diguéssim, molt extensa, i per tant costa de trobar llocs on tinguis l'orquestra disponible per poder passar a la pràctica, no? Això és el que passarà aquí del 18 al 31 com un element més, ja et dic, de tancament de cercle. I jo dic també tancar el cercle perquè no vull deixar de donar-li sentit a l'element, no? A aquest tema. És tan important això que dèiem abans del Savall amb els nanos, de les famílies, doncs vivint, convivint una mateixa, en un mateix moment, diferents experiències emocionals i artístiques, no? Amb el Jordi passarà, amb el mestre Rosmar va passar el mateix. En aquest cas no hi haurà activitat docent a l'escola perquè serà mitjans d'estiu, però diguéssim, en el mateix centre on estan passant coses d'uns nivells s'estaran passant uns altres. Pensa que hi haurà un gran nivell de directors, hi haurà un gran nivell d'orquestra i per tant hi haurà una intensitat intel·lectual i tècnica molt potent. És que això ho vull enllaçar amb no oblidar-nos que alhora a Sant Cugat i passa això, passa que hi ha escoles de música que estan fent una feina brutal a nivell de l'escola de música i de centres de formació, autoritzats, no autoritzats. Hi ha molta activitat musical, hi ha un projecte que ja us van presentar, si no recordo malament, fa poques setmanes, de música en conjunt. O sigui, jo vull que quedi la idea de que ho enllacem tot, tot forma part d'un mateix projecte. Sí que el Jordi Savall és molt interessant, evidentment, sí que el Rosmar és molt interessant, és molt interessant també el que passa a les escoles de música privades i autoritzades, és molt interessant el que passa el Dia de la Música, que surt la música al carrer, és molt important tot això. Tot forma part del mateix paquet. Són elements que tanquen el cercle. És un inici, tu pots accedir a la música i tens la vivència de la música des d'un àmbit purament vivencial i simplement
com
casual, com aquell qui diu, casual, fins a Sant Cugat, vull dir, fins a especialització en formació. Això és el que dona sentit al fet que estigui aquí en Rosmar Bà, dona sentit al que estigui aquí en Jordi Savall i dona sentit que estiguin fent projectes de calat, diguéssim, més formatiu i bàsic, no? Això és el que crec que, si ho aconseguim com a ciutat, tenir-ho ben enllaçat i que fer que el xut-xut vagi fent, penso que ens podem donar per satisfets. No sé, ara això ho he dit perquè volia dir-ho i aquí està.
Sí. A
més, hi
ha una cosa que és molt interessant tot el que està dient. Hi ha una cosa amb la que voldria remarcar, que és que en el món de la cultura i en el món de l'espectacle, que és un món que la línia divisòria entre els dos és delicada, i sobre la qual s'ha escrit moltíssim, sobre la societat de l'espectacle. És a dir, com fas perquè poder garantir que la qualitat estètica i la qualitat espiritual d'un producte artístic es mantingui quan l'estàs introduint en un món que està tan allunyat d'aquestes dues paraules, no? D'estètica i de puresa espiritual, com és el món del mercat pur i dur, no? I durant molt de temps hi ha hagut com una sensació de que era la part cultural de les institucions oficials les que havien de garantir aquesta puresa, no? I tota la part privada estava més destinada a potenciar molt sovint, sobretot en el nostre país, perquè als Estats Units funciona diferent, perquè hi ha lleis de mecenatge, hi ha molta cultura subvencionada privadament, no? Cosa que no passa al nostre país, perquè estem pendents encara d'aquestes lleis de mecenatge i tot això. I aleshores, això vol dir que el moment en el que aconseguim que institucions privades i institucions no privades, públiques, es fusionin en un tercer sector, diguem, que és el sector de la cooperativa artística.
Objectiu cooperatiu, exacte. L'objectiu artístic és cooperatiu sempre, evidentment.
Exacte. Doncs aleshores es poden aconseguir totes aquestes coses que no s'aconsegueixen quan l'única cosa que fas és mirar-te al malic i dir no,
que
jo estic competint contra aquest altre conservatori, sí. O jo estic... Aquí hi ha institucions que competeixen entre elles en molts àmbits, competeixen per alumnes, competeixen per programacions artístiques, etc. Però al mateix temps, si ets capaç de rebaixar una mica aquesta tensió de mercat a favor de fenòmens artístics d'aquests que interessen a tothom, doncs apareixen aquestes coses. Sí, això ho volia dir perquè aquesta és una mica, em sembla, copsar la ideologia del sí. Carles, la seva manera de treballar, i que està donant fruits en aquest sentit, perquè si això no ho pots muntar tu sol, és a dir, jo com a director de l'Escola de Música organitzo com a director no. El que sí que pots fer és ser catalitzador i impulsor i convèncer a altres institucions públiques i privades, les que estan en el mercat i les que no ho estan tant, de que treballant juntes es dona, i això hauria de ser un exemple a molts altres nivells.
Ara ho has dit. M'estaves llegint el pensament, tal qual. No cal que diguis res més.
És la feina del director.
Ja ho has dit.
Aquesta és la feina del director. D'orquestra,
canalitzar,
unificar criteris, intentar contextualitzar i, per tant, també, primer fent l'anàlisi i després, amb una bona tècnica, arribar a unificar els criteris. I aleshores el resultat és espectacular.
Hem d'anar acabant. I tant.
Doncs...
no perquè em vingui de gust, perquè estem superbé aquí i, a més, li hauria preguntat algunes altres coses al Carles, però ens estirarem
massa. La resposta que segons allà...
Però aquesta és la millor notícia sempre de quan arriba al final i queden coses per dir i vol dir que la cosa s'ha posat interessant i que...
Home, i tant, si ens ha passat l'estona sense voler...
Fantàstic. Doncs quedaran...
Però haurem d'acabar amb música, no?
Haurem d'acabar amb música. Jo proposo d'escoltar una miqueta de Brahms, de la primera sinfonia en do major, dirigida en un concert en directe, que em sembla que va ser l'últim concert que el mestre Rosmarbà va dirigir de la Simfònica de Galícia i que es va acomiadar amb aquest concert.
Doncs, igual que t'acomiades tu avui del programa, no?
Del programa.
Que tinguis un bon estiu.
Igualment per tothom.
Primer el curs, no? Que acabi...
Sí, l'estiu encara el veig molt lluny. Malgrat la calor, està lluny.
No queda tant. I el Carles Miró, gràcies també per haver-nos acompanyat un dia més.
Com vulgueu, ja ho sabeu.
Hem estat aquí super entretinguts escoltant tot aquest speech, que la veritat és que, com tu deies al final, ha de servir o hauria de servir una mica de referència, de model per molts altres àmbits, sobretot en un que no hi ha manera que es posi d'acord.
Doncs va.
Senyors!
Ja ho he entendedor.
I tant, no cal que diguem res més. Gràcies i bon estiu.
Gràcies.
Igualment.
Adéu. Thank you.
Sant Cugat a fons.